Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. L'Ajuntament de Blanes i els comuns demanen que se suspengui definitivament la construcció de l'autopista fins a Lloret de Mar. L'Ajuntament de Blanes demana al govern català que rectifiqui i suspengui de forma definitiva la prolongació de l'autopista C32 fins a Lloret de Mar, perquè suposa la destrucció del bosc i no respecta la consulta popular feta l'any 2016 i avalada pel mateix consistori veí. El passat divendres, l'alcalde Àngel Canosa, d'Esquerra Republicana, va llegir aquesta declaració institucional, de la qual n'escoltarem un fragment. En aquest sentit, l'Ajuntament de Blanes es mostra obert a les alternatives, com una ronda des de la ciutat esportiva fins a l'Hospital Comarcal, i dona suport a la plataforma ecologista Aturem la C32. Tot seguit explicarem que els comuns del territori de Lloret de Blanes i Tordera demanen el mateix. Nosaltres entrevistarem a Miguel Gràcia, portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Lloret. Molt bon dia a tothom, som a dilluns, dia 15 de juliol. A continuació presentem la resta de continguts del Bon Dia, Bona Hora d'avui. Ho fem amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia.
Bon dia, Rosa. Doncs avui recordarem que a partir d'avui els restaurants i bars de Lloret inicien una campanya per recaptar diners per la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, en què recaptaran diners a través dels seus plats o tapes. A més, valorarem la participació de la piscina municipal en la jornada Mulla't per l'Esclerosi Múltiple, que es va celebrar ahir al matí. Per tant, entrevistarem el director de l'equipament, Ricard Salines. Explicarem que ja s'han començat a repartir els mocadors de Santa Cristina en els establiments de l'Associació de Comerciants de Lloret al preu simbòlic d'un euro. Com s'ha fet en els últims 5 anys, els diners recollits aniran destinats a una causa solidària. En aquest cas, la recaptació serà en favor de Càritas. El mocador d'enguany són... tots són de color grana o vermell. També, a la segona part, ens farem ressò de la sessió que ha fet el Club Nàutic de Lloret al Servei d'Arxiu Municipal. Es tracta del quadern de bitàcula del vaixell Blanca Aurora. Permetrà conèixer les singladures, ara ho diem bé, d'aquesta embarcació de tipus corbeta entre el 1851 i el 1853. Parlarem amb l'arxiver municipal Quim Davant i també amb la regidora Anna García Castell. I acabarem explicant que el Puntet, gràcies a una donació solidària, ha entregat 2 ordinadors portàtils a 2 joves de la vila, Jennifer Ortiz i Ethisham Bathi. És un premi pel seu bon treball al llarg del curs en el programa Caixa Pro Infància de l'obra social La Caixa. Entrevistarem el tècnic de joventut Carles Carbonell.
També ens farem ressò durant el Bon Dia, Bona Hora d'avui dels resultats d'aquesta passada nit de diumenge de José Luis Blanco en el Campionat de Catalunya dels 3.000 metres obstacles. Com sempre, repassarem portades de diaris, titulars del dia i sabrem quina és la previsió del temps per saber com ha de començar aquesta setmana des del punt de vista meteorològic aquí a Lloret de Mar. Comencem, us saludem en nom de Moisés García, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral. Us acompanyarem en directe fins a arribar a les 9 en punt del matí.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 4 minuts del matí comencem la setmana amb un cel mig ennuvolat i poca calor. La pròxima nit serà la més fresca de les últimes setmanes, però a mesura que passin els dies la calor anirà a més, s'anirà intensificant. Avui a la tarda més sol que al matí i demà predominaran les clarianes. Donem pas en el nostre home del temps, en Miquel Berres. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Comencem setmana amb força intervals de núvols. Aquest matí el cel es mantindrà variable, mig ennuvolat. Amb el pas de les hores, aquests núvols s'aniran esqueixant i seran cada cop més trencats, però bona part del matí creiem que continuaran com a mínim mantenint el cel variable. A la tarda cada cop més clarianes. Aquest dimarts, de fet, serà un dia bàsicament ja predominat pel sol. I en tot cas, dimecres tornarem a tenir una mica de variabilitat. Un dia similar al diumenge, amb intervals de núvols i alguns ruixats i tempestes que, tot i així, afectaran sobretot més comarques del Pirineu i interiors que no pas punts de la costa. Temps però insegur igualment a prop de mar aquest dimecres. La segona part de la setmana s'entreveu més estable, amb predomini del sol i pràcticament sense núvols a partir de dijous. núvols. I pel que fa a les temperatures, comencem setmana amb un ambient més fresc. Avui es notarà clarament la temperatura més baixa aquest migdia. Aquesta pròxima nit serà segurament la més fresca de la setmana i a partir d'aquí, a poc la temperatura s'anirà enfilant. Durant la primera part de la setmana ens mantindrem amb temperatures molt raonables, una calor força suportable, però a partir de divendres i de cara al cap de setmana probablement la sensació tèrmica tornarà a arribar o fins i tot a superar els 35 graus.
Gràcies, Miquel Bernés, per tota aquesta informació. La fresqueta la notem a aquesta hora, 20 graus de temperatura, fantàstics per estar pel carrer a aquesta hora i gaudir, com diem, d'aquestes primeres temperatures del dia. La humitat elevada, també, a aquesta hora, ho hem de dir, del 92%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Les 8 i 6 minuts del matí, som a dilluns, dia 15 de juliol. Repassem avui què diuen les portades dels diaris i comencem aquest repàs amb la premsa comarcal. El Punt Avui, edició de Girona, la seva portada obre amb el titular Catalunya afronta, volem dir, el seu envelliment. El 2030 ja haurem superat els 8 milions de catalans i haurà augmentat molt l'esperança de vida. Dels 1,6 milions d'habitants de Barcelona, un de cada 5 és estranger, segons el padró actualitzat. Un altre titular de portada diu la CUP més flexible. L'Assemblea Nacional aposta per sumar més persones i col·lectius. El titular s'acompanya d'una fotografia on es veu l'Assemblea Nacional de la CUP que va celebrar ahir a Celrà. D'altra banda, nova denúncia d'agressió sexual en grup a Manresa. Quatre adults d'entre 18 i 25 anys detinguts acusats d'haver atacat una noia de 17. Ferit greument en una caiguda a Colera, l'home de 37 anys va precipitar-se des d'unes roques. També es destaquen les declaracions en portada de l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que diu no hem fet front comú contra Ballesteros. D'altra banda, el Punt Avui també titula que Jordi Sánchez proposa una aturada indefinida i Torra descarta avançar les eleccions per la sentència. En esports es destaca el titular Ori Plata per al patinatge gironí i olotí que en els World Roller Games. Anem ara amb el Diari de Girona amb la seva portada que obre amb el titular cada jutge gironí està assumint 1.000 casos l'any, un 6% més que el 2017. L'acaba alerta que Girona és de les més castigades per la manca de personal. Un 20% de la plantilla està formada per substituts i la seva estada és temporal. D'altra banda, èxit mundial del Club de Patinatge Artístic Girona. L'equip de Nuri Soler triomfa al Palau Sant Jordi per davant d'un Olot que es penja la medalla de plata. D'altra banda, Girona es mulla contra l'esclerosi a 60 piscines de la província i una va ser, ahir diumenge, la piscina municipal de Lloret de Mar. El Coipú, el rosegador de la Patagònia que envaeix les comarques gironines. L'herbívor té un impacte directe en els ecosistemes fluvials i actualment ja no es pot erradicar. Un noi begut i sense carnet xoca amb 6 cotxes fugint de la policia a Blanes. També explica que a Girona detenen una dona presumptament implicada en un homicidi a Xile l'any 2015 i a Colera rescapten en helicòpter un home que cau de 8 metres d'un penya-segat.
Més titulars de la jornada, de caire general. Llegim les primeres planes dels diaris de l'estat espanyol. El País avui obre dient que els joves espanyols guanyen menys que els de fa una dècada. El Periódico obre dient que Esquerra Republicana de Catalunya amplia l'avantatge i el PSC se situa segon. El diari La Razón, el Partit Popular busca tancar Madrid i Múrcia abans de la investidura de Sánchez, fent referència a pactes de governabilitat. El diari Ara, Barcelona recupera la població que tenia als Jocs Olímpics. L'ABC, Macron s'erigeix en general dels exèrcits europeus. El Mundo es fa ressò d'unes declaracions d'Íñigo Errejón. Hi ha clarament lloc per una altra força progressista no sectària, diu Íñigo Errejón. I finalment, La Vanguardia, Sánchez refreda l'opció de repetir les eleccions.
Seguim repassant titulars titulars de portada, en aquest cas els que publica ara mateix el portal de notícies 324.cat. La CUP aprova que els càrrecs puguin repetir mandat i debat l'estratègia del bloqueig.
Proposa a la militància que els seus càrrecs puguin repetir mandat i debat. Virar cap a una marca electoral articulant un ampli front d'esquerres i sobiranista.
Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre joves a Manresa per una agressió sexual en grup a una noia de 17 anys.
Tots quatre són majors d'edat, d'entre 18 i 25 anys. Els fets s'han produït aquest cap de setmana.
Violacions, les dones demanen ajuda mèdica, però encara tenen por de denunciar.
El 2018 hi va haver 833 denúncies a Catalunya, un 10% més que el 2017.
Renfe cancel·la 320 trens aquest dilluns per la vaga de Comissions Obreres.
Treball estableix uns serveis mínims del 66% en els trens de Rodalies i regionals en hora punta.
Detingut a Blanes per conduir sense carnet i xocar amb 6 vehicles quan fugia.
El conductor de 18 anys ha donat positiu en el control d'alcoholèmia. Ha passat aquest cap de setmana.
Més titulars, el mar s'omple d'embarcacions que porten turistes de manera il·legal.
S'anuncien a les xarxes, rebenten preus i fan competència deslleial sense garanties de seguretat.
Instagram estudia amagar la xifra de likes per reduir la pressió social.
Els experts coincideixen que l'ús desmesurat de les aplicacions pot generar addiccions, depressions i en el pitjor dels casos fins i tot el suïcidi.
Aquest dijous comença a Barcelona el Sonar, un dels festivals de música electrònica i experimental més prestigiosos.
Paral·lelament se celebra el Sonar Més D, un congrés de la indústria creativa on participen més de 2.000 empreses de 60 països.
I aquesta setmana viurem un dels esdeveniments astronòmics destacats de l'estiu. La nit de dimarts a dimecres hi haurà un eclipsi parcial de lluna.
El fenomen serà visible des de Catalunya.
I declinen el Premi Butaca d'Àngels Amèrica per la invisibilització dels actors negres.
El director David Selves declina el premi al millor muntatge per la polèmica creada per la no contractació d'actors de color a l'obra.
Ens situem amb tota aquesta informació, amb aquesta col·lecció de titulars, a les 8 i 12 minuts.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. A més, una gran selecció de vins i caves per gaudir en un lloc tranquil i privilegiat. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado del Jaruco de Lloret.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus tintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Al restaurant Papalús no només tenim carns a la brasa, embotits, pasta o bons arrossos. També tenim unes pizzas boníssimes. Disposem de piscina i uns espais exteriors fantàstics perquè petits i grans s'ho passin genial. Recorda que també tenim menú diari i de cap de setmana. Vine a descobrir les nits del Papalús i gaudeix de l'estiu en un espai tranquil i privilegiat. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes, telèfon 972-370049.
Arriba el bon temps i volem gaudir-lo i sentir-nos bé. A la Clínica Fenals contem amb els tractaments més efectius per a la remodelació corporal, tractant tant els cúmuls de greix no desitjats com la flacidesa o la cel·lulitis. Els tractaments mèdics làser o amb aparatologia específica ens fan un centre de referència en tractaments corporals per la seva efectivitat. Personalitzarem el que més s'adecui a les teves necessitats i t'assessorarem amb un pla nutricional i de salut. Truca'ns al 972 36 43 28 i concerta una cita informativa gratuïta per a la teva valoració. Clínica Fenals. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 de Lloret de Mar. Clínica Fenals. 15 anys de la millor medicina estètica i regenerativa.
Restaurant Cal Sogre. Més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972 371 704.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix passa un minut d'un quart de nou del matí. Obrim la primera part del Bon Dia, Bona Hora, ho hem dit a la portada. L'Ajuntament de Blanes demana al govern català que rectifiqui i suspengui de forma definitiva la prolongació de l'autopista C32 fins a Lloret de Mar.
El consistori veí, que el passat divendres va fer una declaració institucional, referma el seu rebuig al projecte perquè suposa la destrucció del bosc i no respecta la consulta popular feta el 2016 i avalada pel mateix consistori veí.
L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, d'Esquerra Republicana, argumenta que els boscos del Vilar, la Riera de Salomó i els Tres Turons, entre altres espais naturals, quedaran de forma significativa alterats per la construcció d'aquesta infraestructura.
La declaració afegeix que, si bé les obres han quedat aturades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'Ajuntament de Blanes hi veu que aquesta suspensió cautelar és una oportunitat per rectificar i demana a la Generalitat una solució que no malmet i més al territori.
Per tots aquests motius, l'Ajuntament de Blanes demana una rectificació de la Conselleria de Territori de la Generalitat que comporti la suspensió definitiva de les obres de prolongació de l'autopista C32. No volem aquesta prolongació per tot el que suposa la destrucció del bosc i perquè no respecta la voluntat expressada en una consulta legítima i avalada per aquest mateix consistori.
L'Ajuntament de Blanes es mostra obert a estudiar les alternatives sobre mobilitat, com una ronda des de la ciutat esportiva fins a l'Hospital Comarcal. Ho explica Jordi Urgell, primer tinent d'alcalde.
La ronda sud de Blanes, que empalmaria el que és la ciutat esportiva, rotonda de ciutat esportiva, i arribaria fins a la rotonda del Consell Comarcal, de l'Hospital de l'Hospital Comarcal. Això seria, donaria viabilitat i no faria malmès tot el tema, tot l'espai mediambiental i natural que produiria la C32. Així també incluiríem que en aquest cas Lloret, des de l'Hospital Comarcal fins a la seva vila, fes un esforç pel desdoblament de la carretera.
La declaració institucional de Blanes acaba donant suport a la plataforma ecologista Aturem la C32.
Qui també es pronuncia en el mateix sentit són els comuns de Lloret de Blanes i de Tordera. Exigeixen al govern català que s'aturin les obres de prolongació de l'autopista C32 de manera definitiva. Les tres formacions se sumen a les peticions de la plataforma per paralitzar el que consideren que són accions destructives contra el medi natural. En aquest sentit, demanen que s'apliqui correctament la llei de canvi climàtic.
A través d'un comunicat, els comuns critiquen que no s'hagi tingut en compte l'estat actual d'emergència climàtica i el fet que la Generalitat hagi permès realitzar les obres en un període d'alt risc d'incendis. Assenyalen que l'impacte ambiental afecta un total de 50 hectàrees de bosc i que les espècies que viuen en aquesta zona perdran el seu hàbitat.
Des de Lloret en Comú asseguren que l'allargament de la C32 no és la solució als problemes de mobilitat dels municipis de la Selva Marítima. Entre les alternatives que proposen hi ha el desdoblament de la X600 i de la X682, la construcció de les rondes nord i sur de circunvalació a Lloret i a Blanes, l'adequació de la C63 i la promoció del transport públic.
Recordem que el passat dijous el Parlament va rebutjar una moció presentada precisament pels comuns per aturar la prolongació de l'autopista entre Lloret i Blanes. Tots els grups parlamentaris van votar en contra, excepte els mateixos comuns i la CUP.
El que fem ara és donar pas al nostre company Moisés García.
Ens acompanya als estudis el portaveu de Lloret en Comú, Miguel Gràcia. Miguel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Demaneu que s'aturin les obres de la perllongació de l'autopista definitivament, per què?
Bueno, de moment és un motiu d'alegria, no? Un jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha parat les obres, era el que estaven demanant les entitats ecologistes, nosaltres recolzem aquestes entitats també, i el motiu principal és perquè destrueix el nostre patrimoni cultural i natural, té un impacte ambiental elevadíssim, de destrucció total del nostre entorn, i per tant estàvem en contra perquè existeixen alternatives que són molt més atractives o amb un menor impacte mediambiental.
El passat dijous al Parlament es va rebutjar una moció en aquest sentit, no?
Sí, es va rebutjar una moció, només la CUP va donar suport en aquest sentit i, bueno, res a dir. Hi ha grups que aproven lleis a favor del clima, la famosa llei que ha aprovat la Generalitat, que per aquest motiu el jutge ha rebutjat o ha aturat cautelarment la perllongació de l'autopista, que després no compleixen. Està totalment clar, el jutge ho deixa molt clar en el seu escrit. Per tant, és una mica assombrós, no?, que s'aprovin lleis d'aquest tipus per preservar el medi ambient, que després els mateixos que les aproven no les compleixen o no les fan complir.
Us heu unit tres formacions dels comuns, a Tordera, la de Blanes, la de Lloret. Això com es valora, el fet de que us uniu tres formacions per una mateixa causa?
Clar, és molt positiu. En el territori, les forces que defensem el mateix hem d'estar en contacte, hem de treballar juntes per intentar aconseguir els objectius, i ha sigut un fet molt positiu. De fet, a Blanes s'han unit i han fet un comunicat institucional per part de l'Ajuntament. Recordem que hi ha govern Esquerra Republicana, que també està allà, està en contra de l'autopista, que a Lloret no tenim aquesta sort, però ja està en contra de l'autopista, i els nostres companys dels comuns han impulsat aquesta declaració institucional per celebrar la notícia del jutge, la bona nova, i per rebutjar la perllongació de l'autopista.
Ara heu fet aquesta petició de que la prolongació s'aturi definitivament. No sé si teniu accions previstes per als pròxims dies.
De moment les hem de repensar. Ja, com has dit abans, estem treballant els tres municipis conjuntament, i potser alguna moció per l'Ajuntament o alguna declaració dels tres, potser o declaració de premsa o roda de premsa conjunta, moció, no sé dir, però sí que alguna cosa segurament que farem.
Recorda'ns, Miguel, des de Lloret en Comú sempre heu defensat que aquest perllongament no és necessari per solucionar la mobilitat.
Exactament. Creiem que la mobilitat és intrínseca a Lloret. Hi ha estudis que ja ho diuen, que la carretera que s'ha de millorar o la carretera que té més flux de vehicles és la carretera que va de Lloret a Blanes, la G682. És aquesta carretera que ja té un projecte aprovat i dotat de pressupost que la Generalitat no vol tirar endavant, la que s'ha de millorar. Un projecte que té un dany mediambiental molt menor i un cost econòmic també molt menor. A més, també apostem per la que ja està dins del POUM, reflexat per la creació de la Ronda Nord, del Waterwall fins a la rotonda del Papalús, que també tindria un impacte mediambiental molt menor, i els companys de Blanes també, la Ronda Sud, la famosa ronda que va des de la ciutat esportiva fins a la rotonda de l'hospital, si no m'equivoco, també tindria un impacte molt menor i solucionaria els problemes de dins de mobilitat, que és això el que volem. El que no té sentit és destrossar el nostre entorn per fer dos culs de sac, un allà a la part de les Alegries i un altre al Papalús, on aniria a desembocar tots els vehicles i seguiríem amb el Lloret atascat i amb el flux de vehicles dins de Lloret, un flux de vehicles enorme i les cues que patim a l'estiu. Hem de buscar solucions que respectin el medi ambient i que solucionin el problema, no solucions que beneficien a uns quants, a grans empresaris i a la gent de la Generalitat, i que no solucionaran el problema dels lloretencs.
Perquè l'impacte mediambiental, per fer-nos una idea, el grau d'afectació quin és concretament?
La perllongació, com a mínim han calculat els experts, els ecologistes experts, 60.000 arbres. No només són arbres, és un corredor que té connexió amb la plana del Tordera, fins i tot de la plana del Tordera amb el Montnegre i amb el massís de Cadiretes. Fauna, vegetació, és que no és només 60.000 arbres, que ho són i són molt importants, però també tot el que envolta a aquesta vegetació. És la nostra fauna, és el nostre patrimoni natural. És l'encant de Lloret, platja i la muntanya al costat.
Al final entenem que amb tots els processos jurídics que té això pel mig, això va per llarg, no?
Entenem que sí. Nosaltres esperem que vagi per llarg, i que com a mínim estigui... Bueno, la nostra idea és que s'aturi per sempre i que es facin efectives les alternatives que proposem. Lo de la llei, com he dit, la llei 682, que uneix Lloret i Blanes, i les dues rondes, una a Blanes i una altra a Lloret, la ronda nord i la ronda sud a Blanes, que solucionen el nostre problema. Però entenem que potser va per allà. L'altra va estar un any, any i mig, i esperem que aquesta, com a mínim, un any i mig parada la tingui el jutge, la concessió d'Abertis acabi i el negoci per uns quants acabi i deixin la carretera i deixin en pau el nostre entorn natural, que és el que volem.
I una última qüestió, en el comunicat que enviàveu demanàveu el suport, no, de la població per defensar aquesta causa.
Sí, hem de dir que, i vull destacar enormement, un grup d'emboscades de gent que cada dia des de les 6 del matí a les 6 de la tarda han estat allà intentant parar les tales. Això té un valor enorme. Des de Lloret en Comú els recolzem, ja ho saben, els hi donem tot el suport i la nostra admiració cap a ells i cap a elles. I el que sí que demanem és que la gent vagi al bosc, miri el que han fet, miri el que poden perdre i s'uneixi a aquesta gent, a aquestes emboscades, per intentar, si torna un altre cop a posar-se en marxa això, intentar parar definitivament l'autopista. Donar des d'aquí les gràcies a aquesta gent emboscada.
Doncs Miguel Gracia, portaveu de Lloret en Comú, com sempre, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Quatre minuts i arribarem a 8:45. A partir d'avui, els restaurants i bars de Lloret de Mar inicien una campanya per recaptar diners per la Fundació de l'Esclerosi Múltiple. Fins a finals de mes ofereixen plats i tapes amb els quals es faran un seguit de donatius. És la primera vegada que els establiments lloretencs se sumen en aquesta iniciativa.
La voluntat del sector és donar suport a la causa, ser solidaris i reforçar la imatge de Lloret com a destinació saludable, familiar i arrelada al territori. Hi participen una vintena d'establiments que compten amb cartells i fulletons informatius de la campanya pels seus clients. Han escollit un plat de la seva carta i per cada comensal que es decanti per l'oferta destinaran un euro o mig euro a aquesta causa solidària.
Nino Gómez, de l'Associació de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret, explica per què han decidit sumar-se a la iniciativa i espera que tingui continuïtat en els propers anys.
Ens ho van demanar l'any passat, no vam quedar fora, però sí que ens vam interessar molt per la campanya. Aquest any ens ho van demanar per veure si podíem col·laborar i de seguida ens vam abocar a la campanya i la nostra idea és que aquest any és el primer, però que sigui el primer de molts.
D'altra banda, aquest diumenge, la piscina de Lloret va participar en la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple amb l'objectiu de conscienciar la població sobre aquesta malaltia i recaptar fons econòmics per a la Fundació de l'Esclerosi Múltiple.
Al llarg de la jornada, l'equipament va dur a terme diferents activitats com la marató de metres nedats, un tobogan per nens i una pista americana. A més, es va fer el tradicional salt a l'aigua, en què van participar unes 900 piscines i platges d'arreu de Catalunya. Valorem la jornada d'aquest diumenge amb el director de la piscina, que és Ricard Salinas. El tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com es valora el Mulla't per l'esclerosi múltiple ahir a Lloret?
Doncs, per nosaltres va anar-hi excepcionalment bé, bastant millor que les edicions anteriors. Ja estem, la veritat, que força contents amb tot plegat.
Quants metres es van nedar ahir?
Doncs mira, vam triplicar els metres realitzats l'any passat. Ahir es van fer 66.325 metres nedats.
Això es diu aviat, eh?
Sí, es diu aviat, sí. Però bueno, vam tenir la piscina durant tot el matí amb persones que van venir específicament a nedar, fins i tot un grup esportiu que va venir específicament a nedar. Sobretot van nedar nois entre els 10 i 15 anys, en adults entre els 30 i 50 i també algunes persones majors de 65 anys també es van unir a la iniciativa.
Quanta gent se sap?
Quanta gent?
A fer els metres, eh?
Sí, sí, sí. Doncs la veritat és que de tots els punts de recopilació de persones t'ho podria dir, però diria que són entre 30 i 35 persones.
Val.
Vam omplir 4 o 5 fulls amb 10 registres cada full amb persones individuals.
Molt bé.
Sí, sí, la veritat és que vam omplir tots els fulls, vam haver de fer més fotocòpies perquè no donàvem l'abast.
Ricard, entenc que hi va participar persones a nivell particular perquè ho volien fer, i també me dius que ha vingut un grup que és un grup esportiu a participar-hi.
Sí, sí, un grup que, dels que ja venien durant la setmana, el diumenge feien festa, però es van assabentar d'aquesta iniciativa, els hi va agradar molt i van demanar de poder venir i sumar-se a l'iniciativa.
I pel que fa a l'altra xifra de la jornada, són els diners que es van recaptar. I tens la xifra ja comptada?
Tinc la xifra de les donacions i les entrades puntuals a preu reduït, que puja a 143 euros amb 60 cèntims, i ens falta per confirmar les vendes de material de marxandatge que van realitzar les voluntàries de la Fundació.
Val. O sigui que això, però faltaria sumar-ho, eh?
Sí, s'hauria de sumar. Tingues en compte que l'última vegada la suma de tot van ser 120 euros i aquesta vegada ja només de les donacions i les entrades puntuals van fer 143 amb 60. Amb allò li hem de sumar el que són les vendes. Crec que els números per aquest any han estat molt bé. Com jo ja vaig dir l'última vegada, és una petita ajuda que fem des d'aquí, però que si la sumem entre les ajudes que fan en les més de 900 piscines i platges, doncs, bueno, és fàcil fer números, no?
I tant. Ricard, per què creus que té èxit aquesta iniciativa solidària? Per què té suport popular en el cas de Lloret?
Bueno, perquè aquí tenim un col·lectiu que pateix aquesta malaltia o està molt sensibilitzats, o familiars, se mouen molt. Hem d'agrair molt a les voluntàries, a la Maria del Mullat, en tots els moviments que fan i totes les accions que fan per poder tirar endavant aquesta iniciativa. I bueno, jo crec que a Lloret de Mar, com gairebé com a tot arreu, hi ha moltes persones que són solidàries i els agrada donar un cop de mà en qualsevol iniciativa d'aquest tipus, no? Ja sigui per l'esclerosi múltiple, ja sigui per la marató de TV3, per la recaptació d'aliments i de joguines pel Nadal. Bueno, les persones en el fons són així, i quan sorgeix una iniciativa d'aquestes, doncs s'apunten. Des d'aquí estem molt agraïts, de veritat.
Doncs recollim les paraules de Ricard Salinas, director de la piscina municipal de Lloret de Mar. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Les 8 i 32 minuts. El que fem ara en el Bon Dia, Bona Hora és recuperar tota la informació pel que fa a la previsió del temps per avui dilluns i els propers dies a Lloret de Mar. Comencem la setmana amb un cel mig ennuvolat i poca calor, i la pròxima nit serà la més fresca de les últimes setmanes. Donem pas a en Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Comencem setmana amb força intervals de núvols. Aquest matí el cel es mantindrà variable, mig ennuvolat. Amb el pas de les hores, aquests núvols s'aniran esqueixant i seran cada cop més trencats, però bona part del matí creiem que continuaran, com a mínim, mantenint el cel variable. A la tarda, cada cop més clarianes. Aquest dimarts, de fet, serà un dia bàsicament ja predominat pel sol. I, en tot cas, dimecres tornarem a tenir una mica de variabilitat. Un dia similar al diumenge, amb intervals de núvols i alguns ruixats i tempestes que, tot i així, afectaran sobretot més comarques del Pirineu interiors que no pas punts de la costa. Temps, però, insegur igualment a prop de mar aquest dimecres. La segona part de la setmana s'entreveu més estable, amb predomini del sol i pràcticament sense núvols a partir de dijous. I pel que fa a les temperatures, comencem setmana amb un ambient més fresc. Avui es notarà clarament la temperatura més baixa aquest migdia. Aquesta pròxima nit serà segurament la més fresca de la setmana, i a partir d'aquí, a poc la temperatura s'anirà enfilant. Durant la primera part de la setmana ens mantindrem amb temperatures molt raonables, una calor força suportable, però a partir de divendres i de cara al cap de setmana probablement la sensació tèrmica tornarà a arribar o fins i tot a superar els 35 graus.
Gràcies, Miquel, per aquesta informació. Temperatura de 20 graus ara mateix a Lloret de Mar, la humitat elevada a aquesta hora del 92%, i afegim una altra xifra que fa referència ahir a l'episodi de plujós a Lloret de Mar, en què van caure 29 litres per metre quadrat. La xifra és de Mas Vell i ens la proporciona Jaume Masavall.
Joieria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Les 8 i 34 minuts del matí, el que fem ara és fer un cop d'ull a la premsa escrita d'avui dilluns, dia 15 de juliol. Comencem aquest repàs de portades amb el Diari de Girona, que diu que cada jutge gironí està assumint 1.000 casos l'any, un 6% més que el 2017. La CAVA alerta que Girona és de les més castigades per la manca de personal. Un 20% de la plantilla està formada per substituts i la seva estada és temporal. D'altra banda, èxit mundial del Club de Patinatge Artístic de Girona. L'equip de Nuri Soler triomfa al Palau Sant Jordi per davant d'un Olot que es penja la medalla de plata. D'altra banda, Girona es mulla contra l'esclerosi a 60 piscines de la província, entre elles la de Lloret de Mar. N'acabem de fer el balanç amb en Ricard Salines, que és el director. Seguim amb la portada del Diari de Girona, que diu que a Girona detenen una dona presumptament implicada en un homicidi a Xilà l'any 2015. A Colera rescaten en l'helicòpter un home que cau de 8 metres d'un penya-segat. El Coipú, el rosegador de la Patagònia, que envaeix les comarques de Girona. L'herbívol té un impacte directe en els ecosistemes fluvials i actualment ja no es pot erradicar. D'altra banda, un noi begut i sense carnet xoca amb 6 cotxes fugint de la policia a Blanes. Anem ara amb el diari El Punt Avui, amb l'edició de Girona, que obre amb el titular Catalunya enfronta el seu envelliment. El 2030 ja haurem superat els 8 milions de catalans i haurà augmentat molt l'esperança de vida. Dels 1,6 milions d'habitants de Barcelona, un de cada 5 és estranger, segons el padró actualitzat. També diu El Punt Avui, també parla de la nova denúncia d'agressió sexual en grup a Manresa. 4 adults entre 18 i 25 anys detinguts acusats d'haver atacat una noia de 17, ferit greument en una caiguda a Colera. L'home de 37 anys va precipitar-se des d'unes roques. També es destaca unes declaracions de l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que diu no hem fet front comú contra Ballesteros. També explica El Punt Avui que la CUP és més flexible. L'Assemblea Nacional aposta per sumar més persones i col·lectius. I també diu aquest diari que Jordi Sánchez proposa una aturada indefinida, que Quim Torra, volem dir, descarta avançar les eleccions per la sentència, i en esports, or i plata per al patinatge gironí i olotí dels World Roller Games.
Més titulars els trobem a la primera plana del País. Els joves espanyols guanyen menys que els de fa una dècada. El periòdico obre dient que Esquerra Republicana de Catalunya amplia l'avantatge i el PSC se situa segon. La Razón diu que el Partit Popular busca tancar Madrid i Múrcia abans de la investidura de Sánchez pel que fa a pactes de governabilitat. El diari Ara, Barcelona recupera la població que tenia als Jocs Olímpics. L'ABC obre dient que Macron s'erigeix en general dels exèrcits europeus. El Mundo es fa ressò d'unes declaracions d'Íñigo Errejón. Hi ha clarament lloc per una altra força progressista no sectària. I La Vanguardia obre dient que Sánchez refreda l'opció de repetir les eleccions.
Anem ara amb els titulars del 324.cat, que podem llegir a aquesta hora, en què doncs, diu que la CUP aprova que els càrrecs puguin repetir mandat i debat l'estratègia de bloqueig.
Proposa la militància que els seus càrrecs puguin repetir mandat i debat virar cap a una marca electoral articulant un ampli front d'esquerres i sobiranista.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 joves a Manresa per una agressió sexual en grup a una noia de 17 anys.
Tots 4 són majors d'edat d'entre 18 i 25 anys. Els fets s'han produït aquest cap de setmana.
A violacions, les dones demanen ajuda mèdica, però encara tenen por de denunciar.
El 2018 hi va haver 833 denúncies a Catalunya, un 10% més que el 2017.
Renfe cancela 320 trens aquest dilluns per la vaga de Comissions Obreres.
Treball estableix uns serveis mínims del 66% en els trens de Rodalies i regionals en hora punta.
Detingut a Blanes per conduir sense carnet i xocar amb 6 vehicles quan fugia.
El conductor de 18 anys ha donat positiu en el control d'alcoholèmia. Ha passat aquest cap de setmana.
El mar s'omple d'embarcacions que porten turistes de manera il·legal.
S'anuncien a les xarxes, rebenten preus i fan competència deslleial sense garanties de seguretat.
Instagram estudia amagar la xifra de likes per reduir la pressió social.
Els experts coincideixen que l'ús desmesurat de les aplicacions pot generar addiccions, depressions i, en el pitjor dels casos, fins i tot el suïcidi.
Aquest dijous comença a Barcelona el Sonar, un dels festivals de música electrònica i experimental més prestigiosos.
Paral·lelament, se celebra el Sonar Més D, un congrés de la indústria creativa on participen més de 2.000 empreses de 60 països.
Aquesta setmana viurem un dels esdeveniments astronòmics destacats de l'estiu. La nit de dimarts a dimecres hi haurà un eclipsi parcial de lluna.
El fenomen serà visible des de Catalunya si el cel és serè.
Declinen el Premi Butaca d'Àngels Amèrica per la invisibilització dels actors negres.
El director David Selves declina el premi al millor muntatge per la polèmica creada per la no contractació d'actors negres a l'obra.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui trobem, doncs, una referència, és el Diari de Girona, pàgina 11. El titular diu: absolen l'entitat Segadors del Maresme de treure un llaç groc a Lloret. Llegim la notícia que diu que el jutjat d'instrucció i primera instància número 6 de Blanes absol l'entitat Segadors del Maresme de treure un llaç groc de grans dimensions de la rotonda de l'avinguda de Blanes a Lloret de Mar, segons s'informava ahir El Mundo. L'actual diputat d'Esquerra al Parlament, Jordi Orovich, va denunciar els fets l'1 de març, essent llavors el tinent d'alcalde de la localitat. Els denunciants desconeixien la persona que havia sostret el símbol sobiranista, però van denunciar l'entitat perquè van veure imatges d'un llaç molt semblant a les seves xarxes apuntant a una acció de neteja. A la sentència, la jutgessa considera que no existeixen proves suficients.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Jo sóc del RAC, i quan el meu fill té febre també els truco, perquè tinc metge i pediatre de guàrdia a les 24 hores. I tu, fes-te del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em faig mal fent esport, també els truco, perquè s'encarreguen de tot, sigui on sigui. I tu, fes-te del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, hi som per ajudar.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 43 minuts del matí obrim la segona part del Bon Dia, Bona Hora. Gràcies a una donació anònima, el Puntet ha pogut entregar dos ordinadors portàtils a uns joves de la vila, la Jennifer Ortiz i l'Etzaim Bati. Es tracta d'un premi pel seu bon treball al llarg del curs en el programa Caixa Pro Infància.
És una iniciativa de l'obra social La Caixa que compta amb la col·laboració de més de 400 entitats. Té per objectiu lluitar contra la pobresa infantil a l'Estat espanyol. A través de diferents accions es vol afavorir el desenvolupament de nens, adolescents i famílies per la seva integració social i sensibilitzar i mobilitzar la societat per lluitar contra la pobresa infantil.
Tenim el tècnic de joventut Carles Carbonell als estudis. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Explica'ns com s'ha rebut aquesta donació anònima.
Bé, doncs va ser un senyor que ve habitualment o esporàdicament allà al Puntet, de tant en tant, a fer... Bueno, es connecta amb el seu portàtil i va fent feina. I un dia ens comenta, diu, tinc dos portàtils a casa que no els faig servir, que si voleu els podríem regalar amb algú, amb la condició que sigui algú que els necessiti i que els faci servir. D'entrada vam dir, sí, a veure, regalar un portàtil, encara que sigui usat, si està en bones condicions, aquest senyor hi entén d'informàtica. Diu, l'he deixat net, amb tot instal·lat, resetejat, vull dir, a punt per fer servir, amb l'única condició que tenen és que la bateria és justeta i potser s'ha d'estar endollant més sovint. I vam dir que sí. Primer ens vam plantejar fer algun concurs a través de les xarxes socials, però de seguida ens vam donar compte que fent això possiblement li tocaria amb algú que no el fa servir, o algú que no el necessita, o algú que no el vol. I pensat això, dic, com ho podíem fer perquè arribessin amb les condicions que aquest senyor ens havia donat, no? O sigui, que es fessin servir, que fos útil i el necessités. I fruit anar pensant formes de fer-ho, si enquestes, si propostes, vam pensar després, tenim dues monitores que venen per allà al puntet, que són de Càritas, del CIE i del CPI, i els hi vam comentar amb elles que us semblaria si poguéssim donar aquests dos ordinadors amb algun dels vostres alumnes. I decidir, on van agafar amb les mans obertes, no? Van dir, tant, ja trobarem, diu, les condicions són aquestes, dic, algú que ho necessiti que ho faci servir. Diu, no pateixis, que ara a final de curs diu, podem fer la donació. Diu, i també es plantejaven el mateix problema, no? A qui se'ls dona dels alumnes que tenen? I finalment van dir, bueno, aquells que han treballat més o que s'ho han guanyat durant el curs, no? Per alguna manera, que entenent pel fet de que ja el faran servir, el necessiten perquè no en tenen, i va ser ella la tria que van fer de l'Itisami i de la Yasmina. Un cop la van tenir, doncs la tria va ser rodat, no? Veniu al puntet, els hi fa entrega, van fer una foto per això, que és la que ha corregut.
Sí.
I aquí està, ha sigut la història breument explicada, seria aquesta.
És a dir, que aquest nen i aquesta nena, o aquests joves que els hi ha tocat o que els hi han decidit donar aquests dos ordinadors portàtils, fan algun tipus de curs amb Càritas, ho dic bé? O...
Sí, bueno, a Càritas i al CIE, que és el servei ara no sé què educatiu.
Sí, però és algo d'integració, és algo d'integració, sí, sí, sí.
Llavors hi ha el CPI, que és per infància, que fan dos programes molt semblants, que és repàs després a extraescolar, no? Repàs per a joves que els hi costa una mica més i que necessitarien no podrien tenir el pagament d'una acadèmia privada. I aquests dos programes són molt semblants i entre aquells dos, com que una de les monitores està a tots dos, és la que vam triar entre ella i Càritas també. O sigui, nosaltres vam posar en contacte amb Càritas. I Càritas, com que treballen molt estretament amb el CPI, van decidir que les dues persones que havien de rebre els ordinadors eren aquests.
Això us havia passat alguna altra vegada, Carles?
Mai.
Una donació d'aquest tipus?
Sí, no, mai, perquè... mai. La veritat és que sí, de petites coses sí, no? Tinc un llibre a casa que no sé què fer-ne o tinc aquesta andròmina que abans que llançar-la si algú la pot aprofitar. Però realment un portàtil, en aquest cas dos.
Exacte, no un, dos, eh?
I vam estar a punt del tercer, però el tercer es veu que no estava en prou condicions i no va poder ser. Una donació d'aquestes característiques, la veritat és que no. I a més, doneu-ho a algú que ho necessita, no? No allò dir, me'n vull desfer, això seria potser una mica més habitual, però no, vull que ho rebi algú que realment li faci servei, no ens hi havíem trobat mai.
Com ho van rebre els alumnes i les seves famílies?
Bé, nosaltres ens van arribar els alumnes que ja ho sabien.
Ells ja ho sabien.
Ja ho sabien. Vale. Suposem que quan se'ls hi va dir a la classe devien estar més... o quan els van trucar devien estar més que contents. Perquè allà van venir contents, evidentment.
És el que et volia dir, no? Se'ls hi notava, no?
Sí,
que estaven,
però la sorpresa de dir-los així ens ho hem perdut i realment, però bueno, no fa falta ser gaire imaginatiu per imaginar-ho.
Com col·laboreu des del puntet amb Càritas i amb totes aquestes iniciatives que ajuden els joves més necessitats?
Bé, podríem dir amb coordinació, no? Almenys des de nosaltres, si detectem algun cas, algun jove, alguna casuística que necessita o que podria ser beneficiari o que es pogués acollir en un dels seus programes, doncs de seguida truquem en els responsables, comentem la situació i a veure si es pot fer alguna cosa o no. A vegades es pot fer, a vegades no. I al revés també alguna vegada també ens ha passat. Tenim aquest jove que potser li caldria venir al puntet o que potser necessitaria de... Llavors ens el fan venir, bueno, ens coordinem i llavors o l'acompanya o no venen i alguna coseta. Són casos molt puntuals i en el temps, no és una cosa sovint, però si es dona el cas, doncs no tenim cap problema amb col·laborar amb allò que es pugui o amb allò que necessiti la persona.
Home, són aquelles situacions que són excepcionals perquè, com dius tu, Carles, no passen sovint, però que fa molta il·lusió, en el cas de Puntet, poder-ne formar part.
Sí, la veritat és que sí, i que te tinc... I veure que has fet un gra de sorra una mica més a millorar una mica la societat, no, diguem així.
Doncs també és una bona manera, ara que ens està escoltant la gent, doncs dir que si algú es troba en una situació similar, potser no un portàtil, però té alguna cosa que no...
Sigui útil.
Un aparell que sigui útil i li vol donar un ús social com aquest, doncs que el Puntet és una bona manera, no?
Sí, és veritat que sí. Sempre i quan no siguin aquelles coses que volem llançar perquè no estan trencades. Que també
això
ens hem trobat.
Això és diferent, eh? Això és diferent.
Que també ens hem trobat.
Ja ens ho imaginem, Carles. No sé per què ja ens ho imaginem. Doncs, Carles, us felicitem per la vostra implicació amb tot plegat i ens agrada molt poder donar notícies com aquestes.
Gràcies.
Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Deu minuts i arribarem a les 9 del matí. Anem amb més continguts. El Club Nàutic ha cedit a l'arxiu el quadern de bitàcula del vaixell Blanca Aurora construït el 1848 pel mestre d'aixa Agustí Pujol. D'aquesta manera es pot conèixer les singladures d'aquesta embarcació de tipus corbeta entre els anys 1851 i 1853.
De la Blanca Aurora es conserva el mascaró de proa que representa un retrat de Maria Parés, filla del capità i armador Silvestre Parés. La imatge va ser tallada per Francesc Pasqual i Granés i actualment s'exhibeix al Museu Marítim de Barcelona dins de l'exposició Catalunya Mar Enllà, tres segles de marina catalana.
Parlem primer amb l'arxiver Quim Davant. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, explica'ns en què consisteix aquesta sessió.
Bé, es tracta de la sessió d'un quadern de bitàcula. Un quadern de bitàcula és allà on les embarcacions ens havien d'anotar totes les vicissituds que hi havia en una travessia, i llavors allà doncs anaven indicant doncs tot allò que podia passar, diguéssim, en aquesta singladura, ja fos el bon temps, el mal temps, les tempestes, els assaltaments, perquè en aquella època doncs també era habitual que poguessin ser naus assaltades per pirates o per corsaris, no? I tot això doncs ho anotaven en aquest quadern de bitàcula, no? Em sembla que és una aportació molt interessant perquè al final doncs aquests tipus de quaderns doncs proporcionen totes aquestes dades curioses sobre les travessies, però a més doncs té aquest plus que és un quadern de bitàcula doncs d'una embarcació molt emblemàtica de Lloret de Mar, com és la corbeta Blanca Aurora, no? La Blanca Aurora, com heu comentat, doncs ja va ser construïda l'any 1848, no? A les drassanes que hi havia aquí a la platja de Lloret, i fou un encàrrec del capità lloretenc Silvestre Parés, i la va construir, doncs, com heu dit, el lloretenc, el mestre d'aixa lloretenc Agustí Pujol.
Quim, què explica aquest quadern de bitàcula? Alguna dada o alguna anècdota interessant?
Bé, sobretot en aquest quadern, esclar, primer, hi ha tota la trajectòria que va fer aquesta embarcació entre els anys 51 i 53, 1851-1853. En aquest quadern doncs queda notat doncs que va sortir del port de Barcelona, se'n va anar cap a el que seria Buenos Aires, a Montevideo, allà doncs anava carregat doncs de teixit, etc. I un cop va arribar a Buenos Aires i Montevideo, se'n va anar, va seguir la ruta cap a l'Havana i cap a Matanzas. En allà doncs va transportar doncs tot el que era tasajo, que era la carn assecada que portaven cap allà, i llavors des de quan va arribar, diguéssim, a Matanzas i l'Havana i va col·locar totes aquestes mercaderies, doncs va tornar, diguéssim, cap a la península, doncs carregada de sucre, d'altres materials i altres productes que conreaven a Cuba i que llavors els portaven cap a la península, no? De fet, eren doncs un recorregut que podia trigar més o menys 6-7 mesos, vull dir, eren 6 o 7 mesos que estaven fora de casa, i durant tots aquests 6-7 mesos doncs, anaven notant això, bàsicament quin temporal doncs, havien trobat o com havien quedat les veles després del temporal o si hi havia bonança, si hi havia perill, si no hi havia perill, etc. No? En alguns casos doncs, és això, eh? En alguns casos doncs, queda constància, no en aquest cas del quadern de bitàcula del Banc Aurora, però sí que en altres casos doncs, queda constància doncs, això d'algun perill d'assaltament de pirates. Aquí sí que sabem que l'any 1861 justament la Blanca Aurora doncs va patir un atac i un intent d'abordatge per part d'una embarcació pirata i segons ens consta, doncs el capità Parés va amenaçar els assaltants amb un canó i els pirates doncs, no van tenir més remei que fer-se enrere. I tot això quedava notat en aquest tipus de llibres.
Déu-n'hi-do, les aventures que vivien, eh?
Sí, a vegades ens costa una mica de situar-nos nosaltres, diguéssim, en aquelles èpoques, però eren èpoques molt, molt complicades. A vegades en fem bueno, una mena de relat fantasiós, que tot era maco, bonic, però eren temps molt durs i que, bueno, ara ho mirem amb una certa gràcia, això dels pirates, però, òbviament, quan t'hi trobaves a davant, doncs no era tan graciós, vull dir que s'hi havien d'enfrontar i els hi anava la vida.
També. Exacte, no? Els hi anava la vida, i tant que sí. Doncs, Quim Davant, agraïm moltíssim totes aquestes explicacions que trobem molt i molt interessants i felicitem l'arxiu per poder rebre aquesta sessió d'aquest document, en aquest cas aquest quadern de bitàcula del Banc Aurora.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Acabem de parlar amb l'arxiver, amb en Quim Davant. El que fem ara és donar pas a la regidora de l'arxiu, Anna García Castany. La tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com a regidora, com valores aquesta sessió a l'arxiu?
Doncs la valorem, bueno, és un orgull, bueno, que documents com aquests bueno, es preservin en el nostre arxiu, que hagin tingut el detall, donar les gràcies al Club Nàutic per cedir-lo, i bé, jo crec que tot això doncs ens omple d'informació perquè bé, els curiosos, gent amants del mar, tant gent amant del mar com gent de la història dels indianos, jo crec que crearà molta curiositat i tal com ha explicat en Quim, hi ha moltes informacions i anècdotes que crec que són molt interessants.
Anna, entenem que des de l'Ajuntament, amb casos com aquest i amb d'altres, es demana que cedeixin aquest tipus de documents a l'arxiu perquè, els poden conservar molt bé i, de fet, no deixen de ser una part del patrimoni de Lloret.
Òbviament són documents que són molt interessants, són molt importants, dona molt de prestigi al nostre arxiu, que, juntament amb altres, a part de que allà es preserven molt bé, i després tothom que tingui fotografies, que tingui documents, que tingui vídeos d'històries i coses de Lloret, que a vegades no som prou conscients o no ens en recordem de que tenen una informació molt important, doncs que el portin a l'arxiu, allà se'ls dona una còpia digitalitzada i bé, allà el que fan és preservar-los, ordenar-los i així és omplint d'informació el nostre arxiu que tant de prestigi té.
Doncs recollim aquestes paraules de la regidora de l'arxiu, Anna García Castany. Moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Dos minuts i mig i arribarem a les 9 del matí. Recordem que a motiu de la Festa Major s'han començat a repartir els mocadors de Santa Cristina a diferents establiments de l'Associació de Comerciants de Lloret. Enguany són de color grana, de color vermell, i es poden adquirir al preu simbòlic d'un euro. La recaptació, com s'ha fet en els últims 5 anys, anirà a favor d'una entitat benèfica. En aquest cas, els diners seran per Càritas. En dona més detalls la regidora de Comerç, Lara Torres.
El mocador aquest any és de color granate i va destinat a l'entitat Càritas, a tots els donatius que es facin, una entitat social que durant tot l'any fa una funció molt important pel nostre municipi. Com a mínim un euro el donatiu, és el que demanem. Si hi ha gent que vol fer un donatiu més elevat, doncs estarem encantats perquè tindrem més diners per donar a l'entitat de Càritas.
Des de l'Associació de Comerciants, el gerent Francesc Alzina explica per què han decidit destinar la recaptació a Càritas.
Vam decidir a través de la regidoria de Comerç doncs que aquest mocador anés directament a Càritas. Càritas també ja feia temps que ens havia sol·licitat alguna mena de col·laboració I aquest any, doncs, bueno, vam dir, escolta'm, doncs, mira, podem els mocadors, serà un bon moment. I Càritas té un projecte molt, molt maco, i crec que, bueno, que pot donar molt, molt, molt de... Podem ajudar bastant, com sempre, amb aquest tipus de col·laboració.
Canviem de tema. José Luis Blanco ha acabat en el setè lloc a la prova dels 3.000 metres obstacles al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme. La cita s'ha disputat aquest diumenge a Barcelona, a l'estadi Joan Serrahima.
Content perquè miro la marca, vaig fer 10.18 fa un mes, 9.56 fa dos dies i ara 9.46. La veritat és que bé, perquè bueno, l'any que ve canvio de categoria M45 per intentar fer el rècord d'Espanya, que és 9.29. I bueno, aquest any me lo vull agafar una mica de preparatiu per l'any que ve, a guanyar la cursa Jouba Hassini, segona ha quedat també Bouba Sabali de Lloret la Selva i tercera de Rahim Ogogra, i en el meu cas doncs, bueno, he quedat setè i content per aquesta millora, ja pensant en futures competicions.
Blanco ha pogut completar el recorregut en un temps de 9 minuts i 46 segons i ha millorat així la seva pròpia marca. Com hem pogut escoltar, està molt satisfet de la seva actuació. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora d'avui dilluns, dia 15 de juliol. Hem estat amb vosaltres en directe, Josep Altafulla i Rosa Giral. Bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora.